De conformitat amb el que estableix l'article 3 de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital.
Senyores i senyors, què tal, com estan? Avui és l'últim programa d'aquesta temporada. Els dic això perquè no ens busquin la setmana vinent. Aquesta setmana estem presents la Maria López, bon dia.
Hola, bon dia.
A l'Alberto Castro, bon dia.
Bon dia.
El tècnic, el Jordi Puy, bon dia també per tu. I un servidor, qui els parla, Xavi Casas. 60 minuts amb 3, 2 o 1.
Estàs escoltant Espai Vital.
L'Associació de Celíacs de Catalunya ha publicat per tots els celíacs invidents la nova edició de la llista d'aliments en Braille. Per poder parlar sobre aquest tema tenim a l'altre costat de la línia telefònica a la senyora Matilde Torralba. Ella és la presidenta de l'Associació de Celíacs de Catalunya. Senyora Torralba, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Molt bé, de què va això?
Bé, doncs que això va d'intentar cobrir totes les necessitats de les persones celíaques. I, és clar, generalment, doncs pensem que tothom és d'una determinada manera, o sigui, un patró estàndard, podríem dir, no? Però, és clar, ens trobem, ens hem trobat des de ja fa anys, doncs que una persona invident, doncs també és celíaca o té la seva filla celíaca, etc. I aleshores es va plantejar, i com ho faig jo per saber què és el que puc prendre, estar al dia de la llista d'aliments i tot això. I bé, va ser quan vam fer doncs el contacte, evidentment, a través d'aquesta persona, la Mari, que aquí ja tots la coneixem, i vam contactar amb la ONCE i es va fer. I realment ja portem, crec que són 6 anys, o 8 anys que s'està fent. I cada vegada que es fa una nova edició, o sigui, un llibret petitonet, per nosaltres, així en general, doncs s'ha de fer aquest gran llibre per a les persones invidents. Però nosaltres n'estem satisfets, perquè tot i que són, evidentment, poques persones, doncs el fet de poder oferir-ho és una tranquil·litat i és un orgull. I de fet, no tinc conegut que hi hagi ni en el nostre país ni a cap altre que editin la llista en Braille.
Ja només queda el següent pas, que les etiquetes dels productes estiguin també en Braille.
Arribarà, perquè de fet, com que generalment les associacions funcionem molt per voluntariat, tot i que nosaltres tenim un personal laboral i magnífic, doncs no sempre doncs pots arribar a tot el que vols, però evidentment ho contemples. I de la mateixa manera que doncs s'ha fet això, doncs és molt probable que es pugui fer també doncs una etiqueta en Braille, una cosa petitoneta, diguéssim, no té per què costar massa. I de la mateixa manera doncs que també segurament en la pàgina web que estem ara preparant doncs canvis, doncs també es pugui contemplar quelcom doncs que puguin tenir accés a aquestes persones. O sigui, tot això són pensaments, són projectes que tenim i que de la mateixa manera que aquest es va fer realitat, esperem que puguem fer realitat els altres.
Molt bé, Matilde, si em permets, et dic de tu, eh? I Matilde, no tothom coneix la malaltia celíaca. Seria important recordar-la per la gent que ens estigui escoltant. Què és una malaltia celíaca? On sorgeix? A quines persones? Tenen edat? Sí. No té edat, aquesta malaltia?
A veure, és una predisposició genètica que pateixen algunes persones. O sigui, no és celíac el que vol, sinó el que pot. Això és una frase que ens acostuma a dir alguns dels metges i nosaltres doncs, també la utilitzem. Però què acostuma a passar? Doncs que es pot presentar la malaltia de diverses maneres. O sigui, hi ha ocasions, o tenim, potser recorda que fa uns anys es parlava de que això era una malaltia de nens i que doncs, eren els nens aquests. Llavors dèiem del Biafra, no? Perquè estem parlant de 35 anys, que són els que fa l'associació, i es tenia molt poca informació. Llavors doncs, veies nens amb panxa inflada, una distensió tremenda, però és per l'acumulació de gasos. Però amb els anys doncs, sabies que, primer, que aquests nens diagnosticats creixen i es tornen adults, i estem parlant d'una malaltia de per vida, però que també es diagnostiquen a persones adultes i es diagnostiquen doncs, a través, doncs, per exemple, d'una falta de ferro, amb una dona aborts repetits sense causa aparent. Ara doncs, també es parla de problemes neurològics, també es relaciona la fibromiàlgia, la diabetes, el síndrome de Down. Són malalties també que estan associades a la malaltia celíaca i que doncs, en molts casos, generalment has de tindre compte perquè en molts casos debuta una de les dues malalties sobrevinguda a la que ja tens.
Molt bé, presento a la Maria López, és la meva companya aquí a la ràdio i vol fer alguna pregunta.
Hola, Matilde, bon dia.
Hola.
A veure, has estat comentant el tema de que aquesta malaltia està vinculada a d'altres, però cada vegada més s'està detectant en persones més grans, no? Tenim
No, exactament... acaba, que t'he tallat, perdona.
No, perquè vull dir... Hi ha malalties que ja des de petits, perquè és una malaltia que és evident que està des de que neixes, no? Però ara hi ha una massa de gent amb una edat ja adulta que els estan detectant el celiaquisme, no? Llavors, sí. Aquesta malaltia, com és evident? Com s'evidencia? Vull dir, jo no em trobo bé... No faig bé la digestió. Quins són els símptomes que evidencien que,
No és que es detectin més adults ara, sinó que hi ha moltes ocasions en què la malaltia debuta quan tens més anys, no? Inclús s'ha diagnosticat en persones ja amb 70 anys. I en alguns casos doncs, tenien a darrere un record de que havien passat tota la vida amb problemes, però en altres casos no, es presenta el problema quan es presenta i prou. I llavors, doncs, des de, per exemple, una dentició, unes aptes a la boca, des d'una, com se diu, anèmia, la falta de ferro, aborts, una mica el que deia, doncs tot això són símptomes que poden ser, que poden anar junts o sueltos, diarrees, evidentment, d'estrenyiment també. Però també hi ha una altra manera de presentar-se a la malaltia i és la que diem asimptomàtica, que aparentment no hi ha cap símptoma, però generalment en aquests casos es detecta potser quan han diagnosticat un celíac a la família, que llavors s'estudia en els familiars de primer grau, i es troba doncs, que tenen també els anticossos, etc., i no havien tingut manifestacions. Evidentment, quan haguessin passat els anys i no s'hagués diagnosticat a temps, potser quan es manifestés ja seria d'una situació doncs, molt més greu, no? Però la veritat és que es presenta la malaltia de manera molt variada i en molts símptomes.
I de la mateixa manera, Matilde, que la sintomatologia és molt variada, sí que hi ha una prova evident que digui aquesta persona és celíaca? Vull dir, hi ha una analítica, una prova...
Ah, bueno, sí. A veure, nosaltres recordem aquí a l'associació les nostres experiències, perquè ja portem molts anys, i abans dèiem, bueno, hem diagnosticat un celíac només de veure-li la cara, i perquè no hi havia tantes proves. Però afortunadament avui sí, avui ja quan es sospita que una persona pot ser celíaca, doncs hi ha una analítica que es detecten els anticossos antitransglutaminasa o el domisi. Però també hi ha una prova, diguéssim, a la farmàcia hi ha un kit que, si més no, doncs per descartar-ho, també és una oportunitat. La veritat és que a ningú no ens agrada estar malalt o a ningú no ens agrada a vegades doncs, anar al metge perquè sí, i bueno, si tens aquesta oportunitat, aquesta oferta en les farmàcies, doncs punxes el dit, una petita punxadeta com les proves que es fan als diabètics, i aquí, si et surt positiva, evidentment després ja s'ha de fer doncs, l'analítica completa i establir un diagnòstic per part d'un professional gastroenteròleg.
Senyora Torralba, anem ja pel tractament. Té tractament aquesta malaltia?
Evitar el gluten de per vida. I precisament perquè és una cosa, diguem-ne, tan simple que a l'hora de la veritat no ho és, no? Però que no s'han de prendre medicines és el que ens costa aconseguir que hi hagi doncs, un ajut. La medicina del celíac és la seva alimentació i la seva alimentació, sobretot l'específica, doncs, té uns costos molt elevats. O sigui, si en una família hi ha doncs, potser dos, tres, inclús cinc celíacs, li puc assegurar que la butxaca està ben tocada i, en canvi, no hi ha cap mena d'ajut ni de compensació, la qual cosa a Europa i des de ja fa anys hi ha molts països que sí la tenen. Però, en fi, tot i que som conscients de que estem en temps de crisi, nosaltres no deixem de reivindicar que és un col·lectiu que hauria de tenir una ajuda per aquesta medicina que es diu alimentació. I no, el que es demana des de l'associació no és que paguin el menjar de tota la família, sinó la despesa que suposa fer la dieta sense gluten. O sigui, una diferència, doncs tenim calculat uns 1.500 euros per any.
Jo tinc entès que això a poc a poc es va apropant més. És a dir, que els aliments per celíacs es van cada cop abaratint més. Això és el que m'estan dient.
Abaratant, ha dit?
Sí, que han baixat moltíssim.
No, que va, que no. Va.
Veus?
Que va, que va. Al contrari. Anem a veure, aquí hauríem de diferenciar. Per una banda hi ha el que és producte específic, o sigui, el que substitueix pa per pa sense gluten, pasta per pasta sense gluten, etc. I llavors aquests, tot i que fa uns anys ens deien que no era negoci, no deu ser exactament així, perquè cada vegada surten més cases, afortunadament, també per nosaltres. Però el cost és elevat, i en moltes ocasions doncs un 100 i un 1.000% de diferència. Però llavors ens trobem en que no solament hem de parlar de productes específics i el que fem nosaltres és una campanya per aconseguir que tothom etiqueti. I, de fet, això serviria perquè prescindíssim de la llista d'aliments si tothom etiquetés, perquè no tinguéssim que anar amb el missal a sobre. I no és tan difícil. Hem de dir que, per exemple, a Catalunya i des de l'any 2003, l'Agència Catalana del Consum s'ha implicat en el tema i bé, recentment inclòs doncs, ha renovat un pacte amb fabricants que volen etiquetar el seu producte com a sense gluten i tenen el recolzament de l'administració, que això també és positiu. O sigui, quan algú doncs, fa quelcom per afavorir un determinat col·lectiu com és ara el nostre, el celíac, doncs si se senten recolzats per l'administració sempre es fa més agradable, diguéssim. I això doncs hem de reconèixer. O sigui, diners no en rebem, però bueno, almenys una mica de reconeixement. I això és una cosa important, és molt important.
Nosaltres
fem la campanya si no té gluten, digue-ho, perquè és així de simple, perquè nosaltres fem analítiques, mostres molt sovint i ens trobem que hi ha molts productes en el mercat que si ho diguessin, si ho identifiquessin en els seus envasos, els podrien prendre també els celíacs, mentre que si no, en moltes ocasions prescindeixes per si de cas.
Perquè, Matilde, teniu algun estudi que contempli de quina quantitat o quin percentatge de persones estem parlant?
Sí, la incidència de la malaltia, i de fet és arreu del món, és al voltant d'una cada 100 persones. Hi ha alguns països que potser la incidència és més alta i altres una mica més baix, però curiosament es repeteix aquest número, tot i que passen els anys el número es repeteix, però no vol dir que estiguin diagnosticats tots els que ho són. I, per exemple, països com Nord-Amèrica, fa 10 anys es pensaven que ja no hi havia celíacs. Clar, és una cosa difícil de creure, no?, perquè a Nord-Amèrica hi ha molta immigració europea. Doncs el que passava era que no es diagnosticaven. Però en el moment que hi ha algun metge que diagnostica, doncs es troben celíacs.
I el percentatge aquí a Catalunya seria el mateix, llavors?
Sí.
Doncs molt bé. Senyora Matilde Torralba, li agraïm moltíssim que hagi estat als micròfons d'Espai Vital i ens hagués explicat una miqueta més aquesta malaltia i, com no, aquesta llista feta en brall per persones que són invidents. Gràcies i molt bon dia.
Doncs a vosaltres per comptar i estar sempre al nostre costat. Adéu-siau.
Adéu.
Adéu.
Estàs escoltant Espai Vital.
Des de Ripollet, Cerdanyola, Montcada, Barberà, Santa Perpètua i Ràdio Sabadell. I, com no, l'àrea d'influència d'aquestes emissores. Senyors, bon dia a tots i a totes. Ara és el moment de l'espai de reivindicació. Tenim aquí a l'Alberto Castro, que amb la veu del Cojo Cabreado. I què és el Cojo Cabreado? Doncs problemes que aquest home té anant amb la cadira de rodes i s'ho troba i ens ho ve explicar. Senyor Cojo Cabreado o senyor Alberto Castro, perquè això ho podem dir. Bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia. Què li passa avui? Què li ha passat?
Doncs mira, estic... Avui, és que saps què passa? Que aquesta secció cada dia té menys rellevància, perquè... Jo ja no sé si estic cabrejat perquè sóc cojo o perquè visc a Catalunya i visc a Espanya. No t'ho sabria pas dir, perquè hi ha tants motius per estar cabrejat, però vull parlar de l'estiu.
De l'estiu?
Sí.
Home, una gran reivindicació, no?
Home,
què li passa amb l'estiu?
Home, perdona, clar, és que vosaltres aneu a la platja, aneu a la muntanya, aneu en avió, aneu en barco...
Sí.
I clar, tot això és molt perillós per una persona que té la mobilitat reduïda, com jo.
Què vol dir? Què vol
per exemple,
dir?
L'avió.
Ahà.
Molt bé.
Però que no es baixa amb l'avió en marxa, eh?
No, clar, bueno, clar. A veure, si vas, per exemple, no? És a dir, vas de Barcelona a Madrid, per exemple, no?
Sí,
és a dir,
sí.
un vol curtet. I sí que és veritat que t'ajuden a pujar.
Sí que és veritat. Com li ajuden?
Filla, això necessitaríem tot una temporada per poder explicar.
Bueno, què li fan? Expliqui-ho.
Mira, quan arribes, primer ho has de dir.
Sí.
És a dir, quan truques i fas la reserva, has de dir, escolti, que vaig a cadira de rodes.
Val.
Aleshores, en el qüestionari has de dir, no puc pujar sol a l'avió, necessito la meva cadira i aquestes coses. Jo poso un formulari de 57 preguntes, més o menys, no? Aleshores, arribes a Ventaneta quan has de... perquè et diuen, escolti, vingui vostè abans. I jo sóc d'aquests que li agrada arribar amb temps, no? Per exemple, si l'avió surt a les 6 de la tarda, jo a les 12 ja hi sóc a l'aeroport.
Ai, perdó.
No, perquè clar, no vull. Aleshores arribes i dius, hola, miri, sóc l'Alberto Castro. Ah, molt bé. Que he de viatjar a Madrid. I diuen, ah, molt bé, a Madrid. Molt bé. I vostè hauria d'haver dit que anava en cadira. Dic, ospa, ho he dit ja. Bueno, pues, clar, que no en l'ordinador aquest ho tenien. Bueno, jo apunto una altra vegada. Ah, 57 preguntes més. Vale. I escolta, la gent que no em conec doncs, pot imaginar que sóc un atleta. però jo estic molt fotut, es veu clarament, i em fa la pregunta la senyoreta encara de tot, escolti, vostè pot pujar sol a l'avió? I dic, a veure, guapa, a veure, jo no he omplert el formulari dues vegades, ja t'hi dic que no, perquè em preguntes que no em veus, que no puc pujar. Bueno, diu, vale, aleshores jo, que ja tinc experiència, perquè jo tinc experiència d'això.
Sí, ja,
he viatjat moltes vegades a Mallorca amb la dona i he fet aquests viatges d'Inserso i aquestes coses. I li dic, mira, jo per pujar a l'avió necessito la cadira 1. I l'altre diu, la 1 què és la 1? La 1 és una cadira molt estreta, molt estreta, molt estreta, que passa per el mig dels... pel mig dels seients.
Dels seients.
Saps que hi ha un passadís molt estret, molt estret, molt estret?
Sí.
I, bueno, tan estret que el cul et va tocant a tot arreu.
Això li anava a dir, senyor Cojo Cabreado.
No, és veritat.
Perquè vostè és primer.
Així, senyora.
Però deu haver-hi persones que, no, que amb aquesta mobilitat reduïda agafen una mica més de pes.
Doncs li passa com una neboda meva, que és tan grossa que cau del llit de les dues bandes de l'hora. Doncs clar, no hi cap, senyora. Però bueno, és igual, et piquen amb la 1...
Sí.
I tu diries, home, lògic que el personal de l'aeroport, que és gent molt amable, perquè normalment és gent gran,
sí.
I dius, os fot gent jove, si m'han d'agafar a collivet que gent jove, doncs posen gent gran, no ho sé pas. I aleshores dius, em posaran el seient al costat del passadís, que és més senzill. Doncs no!
Al fons de tot.
Et posen al costat de la finestreta.
Que bueno, dius, clar, perquè és més ample.
No!
No, perquè l'exclouen una miqueta.
No.
Que no molesti.
Que no és pas per això, ni és gentilesa de la companyia aèria perquè vegin el paisatge, no. És perquè si s'ha de sortir corrents, no facis nosa. És que és veritat, que és això.
Ah, la finestreta no vol dir la finestra la porta d'emergència. Vol dir la finestra... Ostres, a la punta.
A la punta. I clar, si vas a Madrid... No passa res perquè són 40 minuts mal comptats. Però imagina't que vas a veure... Jo tinc un amic meu que és argentí, d'acord? I aleshores ell diu, escolta, vine a Argentina. I jo dic, no puc. Dic, com que no pots? Sí, no puc. Dic, home, agafes l'avió, sí, ja, però no puc. I dius, per què no pots? Doncs no puc perquè, clar, són 11 hores de viatge. I tard o d'hora tens ganes de pixar.
Efectivament.
I a veure com vas al lavabo de l'avió si t'estàs pixant i vas en cadira de rodes. Clar,
perquè la cadira la guarden.
La cadira és
va a la bodega.
Home, clar,
la seva va a la bodega.
Home, tu imagina't allà un grapat de cadires de rosa. No pot ser això. I clar, dius, bé, i com vaig jo a Argentina per al meu amic si m'estic pixant? I mira se la safata i diu, senyoreta, jo tinc un problema. I diu, què vol, una manteta? Vostè, no vull pas una manta, vull pixar. A veure com s'ho fem, això, clar. I pixar, mira... I està mal dir-ho, no? Però sempre hi ha pot, jo què sé, una bosseta o una ampolleta buida. Però clar, si tens forces majors, què? Clar, és un serò. Per això...
No sé per què riem, és un drama, això.
Sí, és veritat. Jo
no, però és que és de riure. Per això els avions tenen aquesta mascareta que teòricament cau quan l'avió diu no sé què de la pressió i no sé què collonada diu.
Sí.
Que cau una mascareta del sostre. Doncs. Clar, una vegada... Clar, jo ja no podia més, i va caure la mascareta i tothom respirant per allà. Un desastre. Per això, si heu de viatjar aquest estiu, escolteu, no aneu pas a Argentina, o si no, evacueu abans de pujar a l'avió, perquè patireu, ja us ho dic, que patireu.
Molt bé, la reivindicació feta del Cojo Cabreado. Per cert, bones vacances.
Igualment.
Va, no pugi a l'avió. Aquest any quedis aquí, a casa.
Por cierto, ¿puedo, como Alberto Castro, decir una cosa?
Pot vostè dir el que vulgui.
Aparte de agradecer el hecho de que hayáis permitido colaborar en este increíble programa, y no es por hacer la pelota, que lo es, que es por hacer la pelota. En relación a la noticia, a la entrevista que hemos tenido hoy, que me parece súper interesante,
sí,
decir que no estaría de más incorporar en el código de barras y en el etiquetaje, que es algo muy sencillo, no solamente el mensaje de que no hay gluten, sino... Se podría colocar una pequeña cinta adhesiva en braille, de manera que, o bien en el propio código de barras, o bien en este tipo de etiquetaje, que cualquier persona, sea o no invidente, pudiera saber claramente que ese producto no contiene o sí contiene gluten.
De fet, ja ho han començat a fer, ho han començat a fer amb el llibre aquest que han editat nou, amb Brall.
Que em sembla molt interessant. Que per cert no sé per què he parlat en castellà, però bueno.
No sé, però és igual, és igual, no? Perquè feies
la
funció del cojo cabreado.
És que tinc múltiple personalitat. En comptes d'esclerosi múltiple, tinc múltiple personalitat.
La veritat és que jo aprofito també que l'Alberto està parlant i jo també vull donar les gràcies. I a mi el que em sembla més interessant d'aquest programa és que de vegades no hi ha veus. No hi ha veus que diguin la realitat de la societat, perquè hi ha molta gent que amaga, que tanca els ulls, que no els hi agrada el que veuen, i jo crec que és superimportant que tothom tingui visibilitat i que aquí es parli d'aquesta visibilitat i de la realitat.
Per què està l'Espai Vital? L'Espai Vital està per donar a conèixer totes aquestes coses i retransmetre-ho a través dels dials de la ràdio, en aquest cas de 7 ràdios municipals que produeixen Espai Vital. Doncs deixem el cojo cabreado, no pugi a l'avió, ja li torno a dir, i a la Maria. I Maria, què et semblaria ara mateix si ens anéssim a escoltar l'Espai Salut? Avui parla de tabaquisme. Jo no miro ningú. Anem a escoltar-lo.
Jo tampoc.
Salut. Amb la col·laboració del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona.
El tabaquisme és l'addicció al tabac provocada principalment per la nicotina. L'Organització Mundial de la Salut la classifica com la primera causa evitable d'altres malalties, invalidesa i mort prematura. Intervenen factors psicològics, socials, de comportament i farmacològics. Per aquest motiu és tan difícil deixar-ho i dona lloc a un consum reiterat de tabac amb greus conseqüències per la salut. Parlem-ne amb Montse Iglesias, tècnica de la Unitat de Promoció de la Salut del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Benvinguda, Montse.
Moltes gràcies.
Hi ha una edat d'inici en el consum de tabac?
Doncs mira, segons la enquesta estatal sobre uso de drogues en estudiantes d'educació secundària, en data del 2008, ens indiquen que el tabac és la droga amb l'edat mitjana d'inici del consum més primerenca. Estaríem parlant dels 13,5 anys per ambdós sexes.
No, home, també t'ho preguntava perquè tots coneixem gent que ha començat jove, molt jove, però per una altra banda també gent que ho ha fet molt tard, no?
Sí, no és lo habitual, la veritat, perquè sí que és veritat que tot el que és el període de l'adolescència té molt a veure amb els inicis del consum, però també ens trobem amb algun adult que també s'inicia.
Escolta, i això que la gent jove disposa de molta informació i sembla que estiguin més conscienciats dels perills que porta encendre una cigarreta.
Sí, però com tu molt bé has dit en la introducció, tot el tema del tabaquisme intervenen molts factors, psicològics, socials, i pensa que sobretot en l'adolescència aquests factors tenen molt de pes.
Els motius que ens porten a fumar, doncs, entrem-hi, quins són, si més no els majoritaris, Montse?
Sí, doncs mira, pel que fa sobretot en la població adolescent, en la població més jove, ens podem trobar sobretot amb una forma de pressió social. Val? Aquesta pressió moltes vegades inclús ve donada pels seus propis amics i que mitjançant la persuasió, moltes vegades passiva, és a dir, que els companys fumen, passen el cigarret davant teu, no et diuen res però tots et miren, no? O inclús una persuasió més agressiva on es menysprea la decisió del jove a no fumar o et ridiculitzen, et pot portar-te a vegades a iniciar-te. També és veritat que molts adolescents veuen el consum del tabac com una conducta pròpia d'adult. I a vegades doncs, això pot significar doncs, una manera d'acostar-se a aquest món adult. Semblar més gran, ser com els altres, lligar més... Però també no hem d'oblidar que justament l'adolescència és una etapa d'experimentació, de curiositat per tot allò que no es coneix o inclús de curiositat per tot allò que, entre cometes, podem dir, es prohibeix, no? I aquesta pot ser una de les raons per explicar que alguns nois i noies consumeixen tabac alcohol o altres drogues precisament en aquesta etapa de la vida.
Quines substàncies conté el tabac que enganxa tant, Montse?
Doncs mira, el tabac o el fum del tabac conté més de 4.000 substàncies, vull dir, una barbaritat.
Mare meva,
sí. Sí, sí, i moltes d'elles molt tòxiques, a més. Però també és veritat que n'hi ha una, que és la nicotina, per tots segurament molt coneguda, que aquesta és la principal substància addictiva. Llavors, què passa? Que al fumar, aquesta nicotina passa a la sang, a través dels pulmons, i arriba ràpidament al cervell, assolint el seu nivell màxim dins dels primers 10 segons d'haver fet una pipada. O sigui, imagina't, 10 segons. Llavors, aquesta immediatesa dels efectes sobre els cervells són les que fa que augmenti el seu potencial addictiu.
Aleshores, els problemes de salut que pot causar el consum de tabac a curt i llarg plaç, quins són?
Doncs mira, a curt plaç podríem parlar sobretot d'una afectació en la qualitat de la pell, provocant un envelliment prematur, com per exemple són les arrugues facials, un ressecament de la pell, que agafi un to més grisenc, no? O li doni un aspecte així com més gastat, envellit. També tenim molts problemes bucodentals i, a més, també diversos problemes estètics, com pot ser mal alè, mal olor dels cabells, de la roba, esgrogaïment dels dits amb els quals se sosté el cigarret, per exemple. I, a llarg plaç, molts d'aquests són també ben coneguts, no? Que pot ser el fet de que augmenti el risc de tenir càncer de pulmó. Entre el 80 i el 90% dels càncers de pulmó es poden atribuir al consum del tabac, o sigui que déu-n'hi-do a aquesta afectació, i a part també l'aparició d'altres menes de càncer i d'altres malalties greus, com per exemple aquest consum de tabac pot estar al darrere del 80% de casos de malaltia pulmonar obstructiva crònica i del 20% de casos produïts per malalties cardiovasculars.
I si es deixa de fumar, aquestes afectacions desapareixen ràpid, Montse? S'ha dit, no sé, a nivell de carrer corre, que els pulmons sí que ho noten de seguida, no tant el cor, que necessita una mica més de temps, no?
Exacte. Aquesta afectació, la veritat és que el deixar de fumar va disminuint i, sobretot, hi ha una millora física, emocional i sobretot de gran satisfacció personal. Per exemple, els 20 minuts de quan una persona decideix deixar de fumar, doncs la pressió arterial, la freqüència cardíaca i la temperatura dels peus i de les mans es normalitzen. Per exemple, a les 24 hores el risc d'infart de miocardi disminueix. Al cap de 3-9 mesos, doncs augmenta la capacitat física i respiratòria. Per exemple, després d'un any de no consumir tabac, doncs es redueix el risc de malaltia coronària. Vull dir que podem tenir efectes molt, molt a curt plaç i efectes a llarg plaç que ens beneficiaran en la nostra salut.
Molt bé, doncs de moment deixem-ho aquí per imperatius de temps, però tornarem ben aviat a parlar del consum de tabac, bé, de deixar aquest hàbit, no? Encara que no sé si ho dic bé, això de l'hàbit, o és un vici, o una malaltia, o una droga. Ho aclarim en el següent espai, Montse?
Perfecte.
Montse Iglesias, tècnica de la Unitat de Promoció de la Salut del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Gràcies i fins aviat.
Moltíssimes gràcies.
Això és Espai Vital.
I a l'Espai Vital ara ens fem un tomb per les emissores coproductores del programa. Parlem de Ripollet, Cerdanyola, Montcada, Barberà i Santa Perpètua. I Sabadell també, que no me l'oblidi. Comencem amb Ripollet. Allà es troba la Franzina Ricard.
Una salutació als amics i amigues de l'Espai Vital. Avui des de Ripollet us portem una notícia que ha sigut portada de diaris i telenotícies durant uns quants dies. Es tracta de la història de l'Ethan i les seves germanes bessones. Ethan Chessa, un nen d'11 anys, veí de Ripollet, ha estat pràcticament curat d'una malaltia degenerativa gràcies a una investigació pionera duta a terme per l'Institut IBI de Barcelona. El cas inèdit a Catalunya és el segon amb resultat positiu a Espanya i ha estat possible gràcies al naixement de dues germanes bessones, actualment de 15 mesos, seleccionades genèticament per tal que poguessin ser donants de cèl·lules mare de cordó umbilical i mèdula òssia. El procés va haver de ser autoritzat per la Comissió Nacional de Reproducció Humana Assistida, ja que la legislació espanyola encara considera aquest tipus de tractaments com experimentals. A l'Ethan se li va detectar, quan tenia 8 anys, adrenoleucodistròfia, que li estava causant una degeneració progressiva irreversible del sistema nerviós, que li hauria escurçat la vida. El nen tornarà a classe el pròxim curs, han assegurat els seus pares, tot i que, segons han declarat els nostres micròfons, l'Ethan estarà en observació mèdica mensual durant una llarga temporada. Alicia López i Mario Chesa, pares dels nens, s'han mostrat molt agraïts als equips mèdics que han aconseguit la pràctica curació del seu fill. I això és tot des de Ripollet. Bona tarda.
Gràcies, Francina Ricard, Ripollet Ràdio. I ara, Maria, cap a on anem?
Anem cap a Barberà amb la Judit González.
Salutacions a Ràdio Barberà. El passat divendres, el Centre Cívic de Can Amiguet va acollir un taller de primers auxilis per nadons organitzat per l'associació Barberà Creix Lactància i Criança. En aquest es van exposar les habilitats bàsiques i els comportaments en situacions d'emergència dels més menuts. L'encarregada de dur a terme la sessió, Judit Prats, destacava que aquest tipus de riscos es solen centrar sobretot en infants menors de 3 anys. Per aquest motiu, les assistents van poder aprendre de manera pràctica diverses tècniques per poder afrontar situacions d'urgència. Fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent. I ara, Xavi, cap a on anem?
Ens anem cap a Montcada. Allà es troba la Sílvia Díaz.
Hola, salutacions des de Montcada, l'Espai Vital. El Departament de Benestar Social i Família atorgarà a l'Ajuntament de Montcada i Reixac un total de 943.000 euros en el marc del contracte programa per al quadrienni 2012-2015 per tal de destinar-los a serveis socials bàsics, incloent l'atenció domiciliària i de les persones en situació de dependència, la intervenció socioeducativa per a la infància, el suport a les famílies en situació de vulnerabilitat, acollida i integració a persones nouvingudes i ajuts d'urgència social generada per la crisi. El conseller Josep Lluís Clarias i l'alcaldessa de Montcada i Reixac, Maria Elena Pérez, van signar el document protocolari el 12 de juny a la seu del departament al Palau del Mar de Barcelona. El gruix central dels diners l'emporta l'atenció domiciliària amb una dotació de gairebé 650.000 euros. L'actual sistema de serveis socials estableix que les administracions públiques han de garantir l'accés universal als serveis socials bàsics i a les prestacions de servei garantides i el finançament del mòdul social d'aquestes prestacions. Per això, el 2008 es va establir un nou marc de coordinació, cooperació i col·laboració amb els ens locals que, partint del respecte a l'autonomia, possibilita gestionar els serveis socials amb criteris d'economia, eficiència i eficàcia. Aquest és el segon contracte programa que l'Ajuntament signa amb la Generalitat amb una durada de 4 anys. Doncs bé, això és tot. Fins a la pròxima.
Molt bé, gràcies, Sílvia Díaz, Montcada Ràdio. I ara cap a on anem?
Anem cap a Santa Perpètua amb la Marta Hiraldo.
Salutacions des de Santa Perpètua. L'àrea de benestar social i atenció a les persones de l'Ajuntament de Santa Perpètua ha creat un banc d'ajuts tècnics per a les persones amb dependència del municipi. La Regidoria de Serveis Socials planteja la necessitat de la creació i ordenació d'un banc de recollida i préstec d'ajuts tècnics, com ara crosses o cadires de rodes, amb l'objectiu de regular l'adquisició i la cessió correcta del material. El ple de l'Ajuntament de Santa Perpètua ja va aprovar el reglament d'aquest servei. El regidor de Serveis Socials, Francesc Rodríguez, ha informat que els materials petits, com les crosses o cadires de rodes, s'emmagatzaran en la futura seu del Servei d'Igualtat Dona-Home, Convivència i Ciutadania, que s'ubicarà als baixos de l'edifici de pisos de la gent gran, mentre que el material de grans dimensions, com els llits hospitalaris, es portaran a la Torre del Rector. És tot des de Santa Perpètua.
Moltes gràcies, Marta. I per finalitzar, Xavi, cap a on anem?
Cap a Sabadell, però abans us diré que està molt bé aquesta iniciativa que ja porten dies fent-la, Creu Roja, el tema de préstec de material de crosses, de cadires de rodes, gent que les té a casa i no les utilitza o que s'han fet velles i que les cedeixen a Creu Roja. En aquest cas és a Santa Perpètua una altra iniciativa que em sembla a mi molt lloable que es faci. Molt bé, arriba el moment d'anar cap a l'últim dels punts, és Ràdio Sabadell, allà es troba la Karen Madrid.
Salutacions des de Sabadell. L'ONG Actua Vallès Actuem, dedicada a l'atenció de persones afectades pel VIH i a la prevenció d'aquest virus, té un programa consolidat per fer un seguiment de les dones vallesanes que es dediquen a la prostitució. Entre altres coses, fan diverses proves a aquest col·lectiu per prevenir el contagi del virus de la sida. Doncs bé, en els últims mesos, a causa de la crisi, han notat un augment de les dones autòctones que es dediquen a aquesta pràctica. Mentre que fins ara més del 90% de prostitutes eren d'origen estranger, ara el percentatge s'està reduint per donar pas a dones d'aquí que es reincorporen a l'ofici després d'haver-lo deixat perquè havien trobat una altra feina. En total, des d'Actua s'atenen 650 prostitutes, però saben que n'hi ha moltes més a les quals no poden arribar per falta de recursos. És tot des de Sabadell.
Segueix. Encara que sentis que no avances, segueix. Segueix encara que creguis que no et tornaràs a aixecar. Encara que perdis les forces, segueix. 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 Segueix perquè sempre hi ha una sortida. Perquè si creus en tu, res et podrà vèncer.
Fundació Esclerosi Múltiple. El 8 de juliol, mulla't per l'esclerosi múltiple. Informa't en el 902 11 30 24 o a www.fem.es.
Molt bé, ara és el moment, Maria, d'anar ràpidament a escoltar un reportatge que el va gravar el Javier Roldán i que parla de la sequia. És important tenir-ho clar i em sembla que amb això conscienciarem una miqueta més a la població. Escoltem-ho.
Este documento fue publicado en la revista Crónica de los Tiempos en abril de 2002. El texto ha sido ligeramente modificado para su adaptación a la radio.
Lo que van a escuchar a continuación es una grabación en XPV-13 para la cadena interestelar de radio digital Sound HP-12 de una ciudadana antes de morir. Es un mensaje para que cualquier generación de humanos nunca olvide y lo pueda seguir transmitiendo.
Estamos en el año 2070. Acabo de cumplir 50 años, pero mi apariencia es de una persona de 85. Tengo serios problemas renales porque bebo poca agua. Creo que me resta poco tiempo. Hoy soy una de las personas más viejas de esta sociedad. Antes, todo era muy diferente. Había muchos árboles en los parques. Las casas, algunas, tenían bonitos jardines y yo podía disfrutar de un baño o una ducha durante una hora. Ahora usamos toallas humedecidas en aceite mineral para limpiar e hidratar la piel. Antes, todas las mujeres mostraban sus bonitas cabelleras. Ahora debemos raparnos la cabeza para mantenerla limpia por falta de agua. Antes, mi padre lavaba el coche con el agua que salía de una manguera. Hoy, los niños no creen que el agua se utilizaba de esa manera. Recuerdo que había muchos anuncios que decían: cuida el agua, no la malgastes. Pero nadie les hacía caso. Pensaban que el agua jamás se terminaría. Ahora, todos los ríos, presas, lagunas y mantos acuíferos están irreversiblemente contaminados o agotados. Inmensos desiertos constituyen el paisaje que nos rodea por todos lados. Las infecciones gastrointestinales, enfermedades de la piel y de las vías urinarias son las principales causas de muerte. La industria está paralizada y el desempleo es dramático. Las fábricas desalinizadoras son la principal fuente de empleo y te pagan con agua potable en lugar de un salario. Los asaltos por un bidón de agua son comunes en las calles desiertas. La comida es 80% sintética. Antes, la cantidad de agua indicada como ideal para beber eran 8 vasos por día para una persona adulta. Hoy, solo puedo beber medio vaso. La ropa es descartable, lo que aumenta la cantidad de basura. Hemos vuelto a los pozos ciegos, cámara séptica, como en el siglo pasado, porque las cloacas no se pueden usar por falta de agua. La apariencia de la población es horrorosa. Cuerpos desfallecidos, arrugados por la deshidratación, llenos de llagas en la piel por los rayos ultravioletas que no tienen la capa de ozono que los filtraba en la atmósfera. Por la sequedad de la piel, una joven de 20 años tiene la apariencia de una de 40 años. Los científicos investigan, pero no hay solución posible. No se puede fabricar agua. El oxígeno también está degradado por falta de árboles, lo que ha disminuido el coeficiente intelectual de las nuevas generaciones. se alteró la morfología de los espermatozoides de muchos individuos. Como consecuencia, hay muchos niños con insuficiencias, mutaciones y deformaciones. El gobierno hasta cobra por el aire que respiramos, 137 metros cúbicos por día por habitante y adulto. La gente que no puede pagar es retirada de las zonas ventiladas, que están dotadas de gigantescos pulmones mecánicos que funcionan con energía solar. No son de buena calidad, pero se puede respirar. La edad media de las personas es de 35 años. En algunos países quedaron manchas de vegetación con su respectivo río, que es fuertemente vigilado por el ejército. Aquí, en cambio, no hay árboles porque casi nunca llueve, y cuando llega a registrarse una precipitación, es de lluvia ácida. Las estaciones del año están severamente transformadas por las pruebas atómicas y de las industrias contaminantes del siglo XX. Se advertía de que había que cuidar el medio ambiente y nadie hizo caso. Cuando mi hija me pide que le hable de cuando era joven, le describo lo bonito que eran los bosques. Le hablo de la lluvia, de las flores, de lo agradable que era darse un baño y poder pescar en los ríos y en las represas, beber todo el agua que quisiese, y lo saludable que era la gente. Entonces ella me pregunta: «Mamá, ¿por qué se acabó el agua?». Yo siento un nudo en la garganta. No puedo dejar de sentirme culpable porque pertenezco a la generación que terminó destruyendo el medio ambiente, o simplemente no nos tomamos en cuenta tantos avisos y advertencias. Ahora nuestros hijos están pagando un precio muy alto. Sinceramente, creo que la vida en la Tierra ya no será posible dentro de muy poco, porque la destrucción del medio ambiente ha llegado a un punto irreversible. ¿Cómo me gustaría volver atrás y hacer que toda la humanidad hubiera comprendido esto? Cuando todavía podíamos hacer algo para salvar nuestro planeta Tierra.
Estàs escoltant Espai Vital.
Molt bé, aquesta cançó ens serveix per acomiadar-nos de l'Espai Vital d'aquesta temporada. És el Israel Camaco, i és una cançó que vull dedicar a tu, especialment, Maria. Gràcies per la teva tasca en aquesta temporada que ha estat, si més no, llarga i curta per nosaltres. Maria López, moltes gràcies per la teva col·laboració i moltíssimes gràcies també al nostre tècnic de so, el Jordi Puy, que encara que diguem cosetes rares de vegades, ens l'estimem moltíssim. Molt bé, i a vostès, gràcies per la seva atenció, gràcies per escoltar-nos una temporada més i ens retrobem a la propera. Serà a partir de l'1 d'octubre. Apa, adeu-siau. Once in a lullaby, oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dreams that you dream of, dreams really do come true.
Did to, oh why can't I? moon for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Well, I see skies of blue and I see clouds of white and the brightness of day. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking and singing, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know. And I think to myself, what a wonderful world. High above the chimney top, that's where you find me. Oh, somewhere over the rainbow, way up high. And the dream that you dare to, why, oh, why can't I?